Salutacions. Arriba a 50 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública. És l'objectiu que es marca el govern de Sant Cugat per aquest mandat dins del Pla Director d'Energia. Així ho ha explicat el regidor de l'àrea, Albert Salaric, que també lidera les regidories d'Empresa, Innovació i Internacionalització. Salaric ha explicat, en aquest sentit, que l'important és detectar els diferents usos que se li dona al vehicle elèctric i donar resposta a la creixent demanda d'aquest tipus de mobilitat a la ciutat. Sentim-lo.
Tenim 11 punts de càrrega, la via pública, i diguéssim que el pla director doncs, ens està dient que l'any 27 n'hauríem de tenir uns 50 punts o àrees de connexió. No? Nosaltres ens emmirallem amb altres experiències doncs, que han fet altres ciutats europees, com per exemple pugui ser el que va fer Estocolm en el seu dia, per poder establir un model, el model Sant Cugat, d'expansió d'aquesta xarxa de càrrega. Hem de poder fer aquesta expansió al ritme que ens demanarà els usuaris.
Recupera l'entrevista a www.cugat.cat. Més de 10.000 persones han participat en les activitats emmarcades dins de la celebració de Sant Cugat, capital de la Sardana. En els últims 12 mesos, la ciutat ha acollit una cinquantena d'activitats gràcies a la col·laboració entre l'entitat sardanista Som Sardana i l'Ajuntament de Sant Cugat. D'entre totes les activitats, les més multitudinàries han estat els cursets de sardanes a les escoles, el lliurament de premis de la capitalitat de la Sardana, el concert dedicat a la Sardana i la trobada sardanista d'equipaments cívics al Parc Ramon Bernils. El santcugatenc Miguel Segovia i Sami Metcalfe s'han endut el premi al millor espai sonor dels Premis La Crítica. Desert, una obra a tres bandes, presenta quatre personatges que es dediquen a escoltar el món. Llicenciat en art dramàtic per l'Institut del Teatre, Segovia exerceix de professor a l'escola Tallers de Teatre Sílvia Cerván. El govern català enviarà un requeriment a l'Estat per reclamar que en l'aplicació de l'índex del preu de lloguers combini el català i l'espanyol i no s'utilitzi només aquest darrer, que inclou un barem amb un índex mínim i un de màxim. Així ho han explicat fonts de la Generalitat aquest dimecres, que han avisat que aquest és el pas previ a la presentació d'un contenciós administratiu si el Ministeri d'Habitatge no dona resposta en el termini d'un mes i un dia des de la presentació del requeriment. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Rebrem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora del programa d'aquest dijous a les 5 i 3 minuts. Informació de servei. Comencem amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació que va augmentant poc a poquet. De moment, sense grans problemes. Sí que es va notant, sobretot, a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, amb cues, i també la C58, entre Montcada, Torre Baró, fins a arribar al Nus. També va engegant a poc a poc amb força el trànsit a les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, i a l'autopista AP7, a la zona de Barberà del Vallès, en sentit sud. El que fa incidències, únicament destacar la Nacional 340, aturades per un accident a l'altura del Parelló en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Des de Sabadell, en Pau Duran ens ha promès que coneixerem una persona d'aquelles tan polifacètiques que li agraden a ell. Ens ha avançat que és una persona vinculada al col·lectiu Artefacto i que també forma part de l'AMEIS, l'Associació de Mujeres Escritores e Ilustradores. Va, de qui es tracta, Pau?
De la Maria Àngels Vilella, benvinguda.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer que siguis aquí a la ràdio. Vull començar ràpidament parlant de l'exposició que tens ara mateix en cartell. Digue'ns a on i fins quan la podem veure i de què va.
Doncs és l'exposició, està en l'Struck Bar, vale? És una exposició molt personal, la veritat és que m'agrada molt com ha quedat i estic contenta. I hi han dos obres molt grans i tot tracta, bueno, es diu col·lecció Free Coffee and Rouge, perquè he posat quatre quadres petitons que estan fets amb una taca de pintura i després la resta de quadres ja són en vermell, amb taca de pintura vermella. Llavors el que faig jo amb aquesta taca de pintura és treballar-la amb tinta i deixar-me portar pel que em suggereix. Llavors, és un treball molt personal, del qual doncs, bueno, estic bastant orgullosa. Llavors, les dues obres més grans són una interpretació a pintura d'una de les petites. Està, bueno, és això.
I el coffee és perquè la taca...
És amb cafè.
És amb cafè.
Sí, perquè quan vaig per tot arreu, vaig sempre amb una llibreteta i quan no tinc pintura, doncs utilitzo el que puc. I vaig començar amb el cafè i em va fer gràcia i estic treballant amb cafè.
Clar, però això vol dir que d'una obra que ja has fet, que entenc que pel que dius és el que et surt, per tant, no és tant que tinguis una idea que dius, faré això, sinó que has com de permetre que aquella idea surti sola, d'alguna manera.
La taca em suggereix un dibuix. Jo el veig en una taca. Llavors el que faig és treballar-lo perquè el vegis tu. El meu pensament, diguem, en aquell. Per això dic que és tan personal, el treball.
I del petit, poder-ne fer un gran, també.
Sí, això ho he fet ara en aquesta exposició. La meva primera exposició, Cala Boca, no vaig fer aquest treball de traspassar-ho a un altre nivell, no? En aquest cas, sí. En aquest cas, un dels dibuixos de 30x40 el vaig voler traslladar a 1,50m x 1,20m i vaig fer el mateix treball, però sense començar per la taca, sinó que vaig traslladar directament el personatge, que és una cara amb un barret, es diu A l'empara del barret, es diu l'obra. Llavors vaig traslladar aquest personatge amb gran. I després el següent pas ja és posar-lo en una situació. Per mi és una espècie d'espia i l'he posat en una situació.
Preparar una exposició com aquesta... Per cert, has dit fins quan la podem veure?
Perdó, 2-3 mesos mínim, vale? Vull dir que la vaig posar el 22, la vam inaugurar, de febrer, per tant, compteu 2 mesos més, mínim.
I preparar-la, quant de temps t'ha suposat?
Molt rato. És molta estona, és molt temps, molt... És molta feina. És molta feina, el que passa que jo vaig treballant i llavors quan amb els Expo Bars decidim que fem un canvi d'exposició, que si voleu us explico una miqueta què és l'Expo Bars. Expo Bars és una branca d'Artefacto. Artefacto és una associació de grafiters, val? Però una de les branques és l'Expo Bars. Llavors el que fem els artistes que estem a Artefacto és la nostra exposició l'anem movent en els bars que ens deixen posar obres, de manera que estem acostant la cultura a la gent que no té ganes d'anar a un museu. Val? Llavors, fem com un recorregut, val? Segons una miqueta també de les obres que tu tens i de si les pots o no exposar en el lloc on toca, perquè, per exemple, Cala Boca requereix d'un format petit. Si tu tens obres grans, no pots exposar Cala Boca.
Clar.
I coses així, no? Cada bar té les seves especificacions. Llavors, allà on es pot, es fa l'exposició. Què passa? Que no vols repetir una exposició d'un lloc a l'altre i intentes fer obres noves. Sí que potser aprofites alguna de les obres que encara t'han quedat, però normalment fas obra nova. Llavors, cada vegada que fas un plantejament nou, tot i que treballis, la primera, per exemple, exposició era també amb taca, però amb taca blava. Llavors, tot i que treballo amb aquesta mateixa història, li dono obres noves, no?, a la següent exposició. Llavors, és molt treball.
Clar, però llavors estic pensant, una cosa és que diguis, ja ha acabat, ja es pot ensenyar, o tens aquesta data de dir, compte, perquè m'ho plantejo per la nova, però això vol dir que aquest 22 del 2 això havia d'estar llest, ja.
Tal qual, havia d'estar. M'ho van dir en molt poc temps, a més, aquesta exposició me la van dir en poc temps, i però jo tenia coses ja fetes, perquè no deixes de treballar. Llavors, com que jo ja tenia coses fetes i volia fer una exposició nova, doncs vaig poder-ho fer, si no els hagués hagut de dir que m'ho retrecessin una miqueta. No passa res, no? Però sempre intentem que els bars no es quedin sense obres, que sempre hi hagi una rotació d'artistes en els bars.
Que no es vegi la paret buida.
Eh? Això mateix.
Molt bé. I dius que això forma part d'una de les activitats que esteu movent des d'Artefacto.
Uh-huh. Sí, sí, Expo Bars es diu.
I la teva participació a Artefacto des de quan s'està donant, més o menys?
Bueno, no fa gaire. Fa poquet que m'estic movent, igual que amb Ameis, després ho explicaré també. Fa 2 anyets que estic en el món, en aquest món així més activament, perquè he hagut de criar el meu fill. Llavors, vulguis que no, t'abandones una miqueta, no? Tota la teva passió.
Algú havia de fer, no?
Algú havia de fer, sí. Llavors, vaig abandonar una miqueta la meva passió, vaig estar treballant i de més, i ara vaig decidir que era el moment. I fa, doncs, un parell d'anys que m'estic movent, deu fer un parell d'anys que estic a Artefacto i un any i mig que estic a Meis, només. Però estic activa.
Suposo per això que el fet de poder reunir amb gent que confluïu els interessos ajuda a fer passes endavant, no?
Molt. És molt important. Inclús et diré una altra cosa. Estic compartint un espai de creació. És a dir, estic en una associació que es diu L'All, i que és aquí a Sabadell també, i aquí ja som uns talleristes, vale? Els que tenim un espai, i vulguis que no, estàs compartint constantment interessos amb la gent que també té aquell espai. Vale? Tenim un espai de 3x4 a cada un, més o menys, i som uns 6 o 7 talleristes.
Carai.
I això també és super profitós, vull dir, molt bèstia, és molt xulo.
En quin moment et va començar a interessar? Perquè, clar, em parles d'una participació recent en les associacions, que després voldré que parlem també de la Meis, però entenc que tu el fet de crear i pintar, això fa temps que ho arrossegues.
Tota la vida. Tota la vida. Jo he fet Belles Arts, el que passa que ho vaig deixar perquè el va venir el Dani, que és el meu fill, i ho vaig haver-ho d'abandonar una miqueta, però que és una cosa que ja tenia, ja la portava, la meva mare és pintora, vull dir, tota la vida ho he vist a casa.
Ho has vist a casa, això?
Sí, ho he vist a casa. I ho he treballat, també, perquè m'ha agradat sempre molt.
I llavors, a partir d'aquí, decideixes que pots jugar-t'ho tot això, és una cosa que l'has d'anar combinant amb altres...
L'haig de combinar. No és tan fàcil dedicar-se a l'art. No és tan fàcil. És una llàstima, perquè realment quan menys temps tens per dedicar-te a l'art, menys art fas. Llavors, és una pena no poder-te dedicar a full time. Però és que si no, no pots pagar el lloguer. Llavors, has de combinar les dues coses. Jo estic treballant 5 hores en un centre tecnològic, soc project manager, i llavors surto faig de 8 a 1 i surto a la 1 i llavors dedico tot el meu dia, tot el que queda de dia, a l'art.
I a partir d'aquí, diguem que tens sempre tot el camp obert, o d'alguna manera, amb la teva trajectòria o amb els anys, t'has anat encaminant de dir, mira, per aquí no hi aniré, però sí que a mi m'interessen aquestes vies... O és un mapa d'aquells que dius, mira, doncs potser ara estic anant per aquí i ara m'agafo unes altres tècniques? Això, com has anat evolucionant?
A veure, jo anava molt enfocada a l'escultura i al dibuix en general. El que passa que ara estic molt oberta. He provat el graffiti i em té fascinada. He provat el dibuix en gran, també m'agrada moltíssim, que no l'havia tocat. El còmic, estic a Josso, a l'escola de còmic d'aquí de Sabadell, i el còmic, que no l'havia tocat anteriorment, m'està fascinant també. O sigui, ara mateix estic passant per un moment molt obert. Molt obert, i tinc ganes inclús d'obrir més, si fa falta. I després ja tindré temps d'encasillar-me o d'encaminar-me cap a alguna de les coses que faig, que m'encanten totes, de fet.
Com se sol dir, t'apuntes a un bombardeig, no?
Ah, això mateix, a tope, a més a més.
Escolta'm, i em parlaves també de que estaves participant en aquesta associació AMEIS, Associació de Mujeres Escritores Il·lustradores.
Sí, bueno, ja aquí englobem a tot tipus de dona que estigui relacionada o vinculada d'alguna manera a les editorials, al món de la literatura o al món del dibuix, vale? Llavors, amb aquesta gent, jo els vaig conèixer en el còmic de Barcelona, en el Saló del Còmic de Barcelona. Estaven fent una xerrada i es van asseure totes allà a la tarima i vaig flipar, vaig pensar, mare meva, jo haig d'estar en aquest lloc, no? en contacte amb aquesta gent tan potent, no? Amb aquestes dones tan potents. I vaig decidir apuntar-me. Llavors, des de fa un any i mig o així, estic en aquesta associació i en l'última assemblea ens van dir si podíem les sòcies moure-la una mica, perquè la gent, les dones que estem en aquest món i que ens costa tantíssim tirar endavant, puguem recolzar-nos d'alguna manera en una associació. Aquestes associacions tenen pactes amb fotògrafs, tenen pactes amb assessories, tot de dones sempre, val? I ens fan preus especials, ens ajudem a fer editar-nos i aquest tipus de coses, val? Llavors, fem una edició d'un llibre cada any que n'hi diem l'antologia, vale? I l'any passat va ser en homenatge a l'Aida Vitale. I, bueno, és perquè...
M'has de situar una mica qui és el personatge, eh?
Bueno, és una poeta. És una poeta que té uns 90 i alguna anys i li vam fer una mica d'homenatge a ella, val? Però en aquest llibre hi participen moltes dones, val? Si voleu la informació, en l'associació tenim una web i en allà hi ha tota la informació, val? No, ara no us puc dir... No, a més, la meva memòria és fatal. Però és un llibre, una antologia molt bonica, hi participa moltíssima gent i, a més, és en memòria de la poetessa Marta Agudo, val? Ah. Que també és una altra poeta. Llavors, si la voleu aconseguir, s'ha d'entrar a la web i demanar-la, vale? Hi han algunes llibreries que la tenen.
Ah, sí?
Però no sabria dir-te ara quines, val? Llavors, millor entrar a la web i demanar-la. Però aquest any és la segona antologia que fem, bueno, que fa l'associació, i bueno, era una mica per promoure'ns una mica, no? Ens interessava donar-nos a conèixer.
Clar, entenc que si quan ho vas veure volies ser-hi, senyal que de tot el que deus anar havent passat durant aquests anys, tu detectaves aquesta necessitat que allò existís.
I tant, i tant, i tant. És important, molt important que hi hagi un apoio, un suport. Tant a nivell moral com a nivell d'ajuda física, és a dir, que t'ajudin a editar-te o que et donguin un impuls, però és que et sents molt sola. O sigui, un home es sent menys sol, n'estic convençuda.
Sola en tant que dona, eh?
Sí, sí. Pensa que no hi ha grafiteres. Perquè totes les nenes grafiteres que hi ha, dic nenes perquè sempre totes són més joves que jo, llavors, totes les nenes grafiteres que hi ha tenen vergonya de grafitejar. Tots són homes. No sé com dir-te. Tot és més difícil. Tot és més complicat. N'has de tenir moltes ganes per tirar endavant un projecte com el que jo estic intentant tirar endavant.
I d'alguna manera, des de la Meis, trobes que...
Un apoio. Sí, veig que hi ha gent que està com jo. Hi ha dones que estan totes com jo. Que si problemes d'edició, que si no sé què... I sents que estàs acompanyat, que no estàs fent el camí sola, saps?
I com és el teu procés creatiu?
Depèn del que faig. Normalment els venen imatges al cap i les trasllado al paper o a la paret o allà on sigui. Soc molt, molt imaginativa.
Clar, però potser la imatge et ve treballant a les 11, que no és l'hora que podries.
Llavors ho gravo. Ho gravo al mòbil i m'explico la imatge que tinc, a vegades a les 5 del matí, a les 3, a les 2, és igual. Gravo. Ah, he vist una imatge interessant, un nen, no sé què, el que sigui. Ho gravo i l'endemà ho passo a l'iPad. El primer, vale? Normalment treballo amb iPad,
ah,
d'inici, i després començo a fer el treball més intens. És a dir, o bé, la idea inicial queda a l'iPad perquè jo me'n recordi i llavors la passi a paper, que a vegades passa, o bé, continuo a l'iPad... I després, quan colorejo, sí que acostumo a colorejar amb iPad si no vull treballar en un format gran. Si treballo en format petit, acostumo a fer-ho amb iPad. Però és que depèn. Per exemple, la taca, faig fulls de taques i les deixo secar. I llavors les tinc allà. I un dia en començo una i la vaig treballant. Un altre dia en començo una altra i la vaig treballant. I no les dono per acabades fins que no els hi poso un toc daurat a les de cafè o platejat a les de color. Val? O sigui... Depèn una mica. També em plantejo una història, com en els còmics, em plantejo una història, faig un storyboard i a partir de l'storyboard començo a crear. És que depèn d'allà on va el meu art, diguem.
I el lloc? Tens algun espai per directe de dir quan m'hi poso estic aquí, més o menys entre l'iPad i el que et puguis endur ho podries fer a qualsevol banda i allò et poses amb la teva bombolleta, eh? Quin seria l'espai?
Quan em concentro, qualsevol lloc va bé, però l'all m'ha donat una vida brutal, perquè allà ho tinc tot a mà. I només m'he de posar el meu mono de treball i a partir d'allà començar a decidir si vull fer un gran, petit, si vull utilitzar les pintures o els dacs o els plastidecor o el que sigui, els llapis, els carbonets, ho tinc tot a mà. I el paper, ho tinc tot allà. Llavors només he de decidir com començar. I a partir d'allà, tirar. Que vull dedicar-me amb l'iPad, doncs faig iPad, també tinc una taula i per tant puc treballar amb l'iPad. Que no vull fer iPad i vull treballar a dreta, tinc una paret i em poso a treballar a la paret. Vull dir que allò m'ha donat molta vida. Diguem que fins que no he tingut l'all, em costava molt treure les pintures perquè les havia de tornar a guardar. Ara no, ara ho tinc tot allà.
Tot posat. Maria Àngels Vilella, moltes gràcies per venir-te a fer conèixer aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres. De veritat que sempre és un plaer venir.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Círcul és una entitat declarada d'utilitat pública i sense ànim de lucre que vol fomentar l'educació a través de l'esport i el lleure, crear espais de difusió de la cultura i exercir com a agent cultural i educatiu a la ciutat de Badalona. Ens ho expliquen l'Anna Pruneda, expresidenta de l'entitat, i el nostre company Santiago Espasa.
Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de patrimoni amb aquesta entitat, el Círcul, que es troba al número 2 del carrer de Sant Anastasi i que va ser fundat un 19 de març de 1879. És a dir, parlem d'un espai amb molta història i ara farem un recorregut per ella. Per fer-ho ens acompanya Anna Pruneda, l'expresidenta de l'entitat. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Per començar, et volia preguntar com es va fundar aquesta entitat, o sigui, com va ser el començament.
Mira, segons els escrits que hem trobat i la documentació que hi ha, l'entitat del Círcul es va fundar a partir de dos agrupacions que ja existien, val? De dues agrupacions catòliques en el seu moment, una d'homes i una de dones, per dir alguna manera, i en aquell moment es van fusionar i es va fundar el Círcul.
Clar, o sigui, m'estàs parlant de que parlem d'una associació religiosa, sí. Llavors, sí. Quin va ser el moment, el punt, aquest pas de passar d'una associació religiosa al que sou ara, no? Un espai més enfocat al tema social, esportiu, cultural...
Clar, aquest és un pas que s'ha anat fent al llarg dels anys sense perdre una mica l'esperit que podria tenir com a entitat. Que sí que és cert que neix en un ambient més religiós, però és que jo crec que en aquella època segurament les coses eren així totes, vull dir, difícilment hi havia altres tipus d'associacions. El que sí que a mi m'agrada remarcar del Círcul és que, tot i que era una, es creien a partir d'unes entitats, poder en aquest cas era més religiós, jo crec que això és un detall important, que a vegades, sí, el Círcul neix aquí, que sí, l'Església i tal, molt bé, però jo crec que aquest punt de no dependència al 100% de l'Església també li dona aquest marge de llibertat i que pot anar avançant per altres camins. Com evoluciona, doncs, una miqueta d'aquest tipus d'entitat el que l'entitat que som ara? Jo penso que és un camí, al fons és un camí natural, val? Uh-huh. Perquè és cert que el Círcul es funda el 1879, com has recordat, i per tant en aquell moment l'estructura social i política i religiosa era una molt concreta, no? Però jo crec que l'entitat del Círcul, com moltíssimes altres entitats de Catalunya, associacions, ateneus, federacions i tal, tenen aquesta mirada d'evolucionar amb el temps, no? Llavors el Círcul no deixa de fer aquest camí, també, de dir, doncs bé, doncs naixem d'un moment determinat, però sempre hi ha hagut una vessant potser més social i cultural que li ha permès anar avançant cap a altres cap a altres inquietuds, per dir-ho d'alguna manera, que pot tenir la societat i sobretot els seus socis. I és d'aquesta manera doncs, que el círcul acaba... continua evolucionant cap a unes... En aquest moment, potser amb una entitat això més... amb un tarannà més laic, per dir-ho d'alguna manera, però jo crec que això... És una anècdota ja en aquest moment, saps? Vull dir, jo crec que l'entitat és una entitat prou respectuosa amb tot l'entorn, però sí que és cert que en aquest moment socialment doncs ens movem més en l'apartat potser més cultural i més social i més de lleure. Aspectes que des dels seus inicis ja han estat també en el círcul. I això també és important, eh? Vull dir, la part cultural sempre hi ha estat, vull dir, en aquell moment es feien jocs florals i ara no se'n fan, per entendre'ns. Vull dir, m'entens? Vull dir que tot evoluciona una miqueta. Però, i és cert que hi ha la part aquesta cultural, hi ha una part social, el círcul està... amb llibres hem trobat documentació de que en un moment donat era una escola per joves que havien deixat els seus estudis i que estaven fent d'aprenents en petites empreses i tal, i quan acabaven al vespre s'anaven al círcul a estudiar, eh? Si és per treure's els estudis elementals, per estudiar català, etc. No? Vull dir que per això et dic que tot és com una evolució. Potser en aquest moment no fem formació d'aquest tipus, però es fa un altre tipus de formació.
Parlem una mica d'aquesta evolució, no? Més específicament. O sigui, just donat aquest canvi, apareix la dramàtica. Què és la dramàtica dins del círcul?
Bé, la dramàtica seria un aspecte més d'aquesta part cultural i és el teatre. Val? El teatre ha estat sempre un dels pilars importants de la nostra entitat i es constitueix doncs, això, un grup de gent que té ganes de fer teatre i és cert que la característica poder més important del seu moment quan neix ja a la d'ara és que en aquell moment només hi havia homes. Val? Vull dir, les dones no feien teatre, per entens? O si en feien, no en podien fer amb el grup d'homes, no? Llavors, el círcul sí que és cert que hi neix la dramàtica des d'aquest punt de vista, no? Inclús hi ha l'anècdota que diuen que, doncs, no sé, que amb uns pastorets la Mare de Déu doncs, era un home, m'entens? Vull dir que i clar, és per això, bé, bueno, això és així, clar, estem parlant d'uns pastorets que fa 100 anys que ja representen el círcul, i abans la dramàtica doncs, ja havia fet altres coses. Per tant, hi ha aquest punt de dir, doncs bé, ara fem teatre, aquests senyors que s'ajunten i fan teatre, però, evidentment, en aquest moment això no té res que veure, m'entens?
Llavors, podríem dir que la dramàtica és una mica l'inici d'aquest canvi? O sigui, quines activitats al final portàveu a la ciutat de nou en aquell moment?
Clar, o sigui, en aquell moment hauríem de veure en quin moment, no? Perquè,
bueno, en aquest procés, potser, de més de canvi, no?
Ah, això mateix, no? Jo crec que hi ha... o sigui, per un costat, aquest camí natural que t'estava dient, i sí que és cert que aquest camí natural d'anar fent aquest canvi és en el moment que l'entitat també decideix tenir una obertura més a la ciutat. Hem de pensar que aquest tipus d'entitats estaven molt dirigides al soci, i el soci era l'únic que podia entrar. El soci era l'únic que tenia dret a participar-hi. El soci era l'únic que podia doncs aportar o demanar o fer, m'entens? Clar, en el moment que la mateixa societat demana a l'entitat de dir, a veure, molt bé, els socis són importants, evidentment, els socis són qui decideixen, evidentment, els socis són els que en l'assemblea marquen les línies que ha de tenir l'entitat, però sí que és cert que l'entitat també diu, bé, però és que potser podem oferir coses que a persones que no cal que siguin sòcies, sinó que també d'alguna manera poden gaudir-ne. I jo crec que aquí va lligada la dramàtica i el fet de disposar d'un espai com el que tenim actualment, que és tenir un teatre.
Clar, a part de tenir un teatre, teniu una secció de bàsquet, també. Quan es va fundar? Sí, sí. I com funciona una mica aquesta secció dins de l'entitat?
Mira, la secció de bàsquet, jo ara la dada així exacta no la tinc, però recordo que fa uns anys vam celebrar els 75 anys del bàsquet, per tant, vull dir, devem estar, estem 80 i pico. Jo ara aquí la data no la tinc, però segur que sí. Clar, el bàsquet doncs, neix amb la mateixa amb el mateix grup de socis interessats en jugar a bàsquet, no? I llavors un per l'altre s'animen i també d'aquests joves que et deia que anaven a estudiar al círcul i dalt, doncs neix aquest, aquest esperit de, més esportiu, no? I suposo que el fet d'estar a Badalona, que ja hi havia una miqueta de base basquetbolística, doncs és el que hi acaba de fer. I llavors també és cert que el bàsquet en el círcul té un paper molt important. Jo penso que també és el fet de la continuïtat que li ha donat, no? Vull dir, hem pogut passar èpoques amb més o menys equips, hem pogut passar en èpoques a dalt de tot a un nivell, doncs, molt alt i ara potser més amb un nivell de formació, però ha sigut una activitat molt continuada l'entitat, no? I això també és important. A diferència del teatre, quina és? Que el teatre sí que disposem d'un espai físic per poder fer aquest teatre i que, per tant, això també ajuda. I, en canvi, el bàsquet sempre ha hagut de lluitar perquè mai hem tingut un espai propi. No? Sempre diem, com és que al Círcul no tenim encara una pista de bàsquet en propietat, no? Ja.
També, Anna, et volia preguntar, crec que hi ha una data molt significativa, i és que l'any 2004 el Círcul va ser obsequiat per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi.
Sí.
Què significa aquest obsequi?
Mira, jo crec que significa el valor que li hem donat a Catalunya a la Creu de Sant Jordi. I és un reconeixement a una trajectòria, un reconeixement a una tasca social molt concreta. Però jo crec que sobretot és això, un reconeixement en el cas de les entitats com el Círcul que rebem la Creu de Sant Jordi, és un reconeixement a la trajectòria que ha fet. No? Jo sempre dic que entitats com la del Círcul i altres entitats que podrien estar, doncs, Ateneus i tal, jo crec que el que més els magnifica, per dir-ho d'una manera, és la permanència, o sigui, en sèrie encara. O sigui, hem parlat del 1879
exacte,
i encara hi som.
Exacte, són molts anys. Són molts anys.
Això mateix, no? Llavors, és cert que hi ha hagut canvis, que hi ha hagut una evolució, que hi ha hagut una sèrie de maneres de fer, potser diferents, però, ostres, encara hi som. I això jo penso que és el que li dona més valor a una entitat com el Círcul. I llavors, en el moment que rebem la Creu de Sant Jordi, doncs és una mica aquell dir, doncs sí, entitats com el Círcul es mereixen una Creu de Sant Jordi perquè hi ha una trajectòria important al darrere.
I ara parlem també una mica de l'actualitat. Els espais que teniu, les instal·lacions, també he vist que teniu un bar en el propi espai. Què oferiu en aquest bar? O sigui, va sorgir fa poc aquesta idea o realment també aquest bar és un bar que tota Badalona coneix?
Mira, jo crec que poder dir tot Badalona és una mica abusada, però jo crec que sí, perquè bé, perquè tenim la sort, entre altres coses, que estem al plaça de la Vila, i llavors qui més qui menys d'una ciutat sap situar, no?, les places de les viles i, per tant, on estan els ajuntaments, i, per tant, això facilita molt el tema. No? Jo del bar destacaria, bueno, que en aquest moment és un bar que poques vegades trobes taules, sinó les reserves, i això diu molt. Ja vol dir que si està bé, que se serveix bé, que la gent s'hi troba còmoda i que sempre ha estat un punt d'allò de dir ens trobem per fer un cafè, on quedem? Al Círcul, saps? Ja. És allò, m'has de dir, doncs quedem a l'Ajuntament o quedem, a veure, potser l'estiu anem més a la Rambla i tal, però quan has de quedar amb una persona a Badalona, dius, on quedem? Al Círcul, després podràs entrar o no per si hi ha més o menys alguna taula buida o no.
És un punt de trobada.
Això mateix, és un punt de trobada. I llavors, jo crec que bueno, el bar del Círcul ha tingut diferents etapes, diferents evolucions. Vull dir que, per tant, és un bar que en aquest moment molt obert a la ciutat i bé, on el soci també d'alguna manera doncs s'hi troba bé. I a més, jo ja que m'has preguntat pel bar i una mica les instal·lacions i que hem comentat abans del teatre, jo crec que també hi ha un punt d'inflexió important en el Círcul i en el moment on l'assemblea de socis decideix comprar l'equipament on estem ara.
Exacte.
Això és molt important, també. Vull dir, el círcul sempre havia estat de lloguer en altres espais de la ciutat. Després de la Guerra Civil, doncs, una mica quan posem els peus, d'alguna manera, en l'espai que som ara, però sempre havíem estat de lloguer. I llavors, en el moment que surt l'oportunitat de comprar l'entitat... de comprar l'edifici, jo crec que és un moment... que els socis que som actualment ho vam viure i és com un orgull, és un moment aquell d'emoció de dir, ostres, ens liem la manta al cap i tirem... A veure, veurem, això requereix doncs, que les persones que estan en aquest moment...
També és una forma de dir... que ens quedem aquí i continuem.
Això, sí, sí, això per descomptat, això per descomptat, I el que requereix a darrere, el que passa que, esclar, estem parlant d'un edifici vellet, que, bueno, que nosaltres fa molts anys que som, sempre hem intentat tenir-lo molt al màxim de ben endreçat i ben cuidat, però bé, requereix inversions importants, però, clar, estem pagant molts diners també per l'edifici, però bé, jo crec que... El fet de tenir aquest teatre, de tenir el teatre, que a més a més és un teatre bufó i que ara també estem engegant una campanya per poder canviar les butaques, perquè ja fa molt temps que hi són i...
Doncs, Anna, crec que ho has deixat tot bastant clar. Gràcies per fer-nos un repàs doncs, de la vostra etnitat fins a l'actualitat.
Sí, sí.
I on hem escoltat on a poc a poc heu anat guanyant espais, activitats, seccions, sí, i com hem escoltat, clar, doncs, segurament esteu més actius que mai.
Sí, sí, sí. Hem parlat del teatre, hem parlat del bàsquet. No podem oblidar gens ni mica l'esplai, que ha tingut una trajectòria també molt important. Vull dir, pocs esplais durant tants anys com està durant el Xirosplai. Vull dir, això també dona què. I després altres petites seccions que han anat sortint, com en aquest moment l'última, la coral, o la Socarrel, que és una mica que manté vives les tradicions culturals i populars. Bé, vull dir que són una mica diferents seccions que tenen el seu pes i que una mica van consolidant. I a la vegada també la idea de que cada soci pugui trobar una mica la seva parcel·la on se senti més còmode. Vull dir,
sí, sí.
Per tant, això em sembla també important destacar-ho.
No, sí, sí, totalment. O sigui, com he dit abans, més actius que mai. Moltes gràcies,
sí, sí,
Anna.
Sí, sí, sí.
De nou, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos que fa molts anys que vam crear el círcul entre tots i que ara entre tots l'hem de mantenir.
Exacte. Sí, sí, sí. Doncs gràcies i bona tarda.
Molt bona tarda, Santi. Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, sóc l'Adrià Tirado, de Ràdio Castellà, i voldria dedicar aquesta cançó, Julieta, Locura, al meu amic Jaume Clapés, que és un gran periodista, una gran persona i un gran amic. Esperem que la gaudiu. Adéu, adéu.
Recordo de tu, només quan tanco els sols, el sol, ballant sota les llums, els nostres cossos junts. Vull tornar una altra vegada a la nit en què ens vam conèixer. Jo portava una hoodie blava i tu em vas ficar a l'esquena. Baby, tu ets una locura, t'ho dic de...
Entrem a la recta final del Connectats d'aquest dijous i us parlem d'una proposta cultural. Cugat Negre ha organitzat per aquest dissabte a la Floresta la presentació de les novel·les il·lustrades Mejor para los buitres i Cena escarlata en Transilvània, de Carlos Aguilar. Aquí hem convidat avui al Connectats. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con las maletas hechas ya?
Pues prácticamente.
Claro. Porque, para quien no sepa, Carlos Aguilar reside habitualmente en Madrid y se desplaza para asistir a este acto al que te han invitado Cugat Negre, ¿no?
Sí, efectivamente, me hace mucha ilusión. Ya estuve otro año con la presentación de otros libros míos, o sea que, como se decía antes, repito plaza.
Ajá, o sea que conoces ya al personal.
Efectivamente, y además estoy muy, muy contento, de verdad, de volver a colaborar con ellos.
Uh-huh. Háblanos de estas dos novelas, Mejor para los buitres y Cena escarlata en Transilvania. Explícanos un poco cuáles son las historias que hay en estas dos novelas.
Bueno, no son exactamente dos novelas, yo diría que son dos cuentos largos reunidas en el mismo libro para que así parezca una novela en cuanto a formato, ¿entiendes? Entonces mi idea era rendir homenaje a los programas dobles de películas con los cuales crecí y me alimentaron en mi juventud y en mi adolescencia. Eran pues películas que estaban agrupadas sin ningún tipo de criterio. Te podías encontrar pues con una comedia y una policíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces yo he querido remedar aquello, rendirle un homenaje sentimental y estético a la vez, haciendo una novela que sean dos cuentos, el primero del oeste y el segundo de terror gótico. ¿Y por qué? Porque son mis dos géneros favoritos. Del oeste yo ya he publicado un par de novelas, pero el terror gótico no lo había abordado todavía y tenía muchas ganas de hacerlo con una historia que reuniera pues los personajes emblemáticos. Aparecen Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, imagínate.
Ostras, estamos hablando de dos géneros que son muy, muy diferentes y que ya nos has explicado que son los que a ti te apetece más trabajar.
Efectivamente, me hacía mucha ilusión, ya te digo, abordar el terror gótico e insistir en el western. Entonces, por eso, la historia del oeste, que es Mejor para los buitres, reúne los protagonistas de mis dos novelas anteriores. Una se titula Un hombre cinco balas y otra Los hijos de la furia y de la noche. Entonces, el protagonista de la una, que era un cazador de recompensas, el protagonista de la otra, que era un sheriff, se reúnen aquí en una aventura común. Y para la otra lo que hago es, en cambio, es remontarme no a personajes propios, sino a los grandes arquetipos del género que siempre me han gustado muchísimo.
Uh-huh. Una cierta mirada nostálgica, ¿no? A esa doble sesión sí, y al cine sí. Y al cine western.
Sí, sí, asumidamente, no veo por qué no.
No, no, los que también hemos pasado por esa etapa, es cierto que es, bueno, una parte de nuestra historia de aquellos cines de barrio, cines de pueblo, sí. En los que con una misma entrada podíamos ver dos películas, ¿no? Que era una suerte entonces.
Efectivamente, y sobre todo de un tipo de cine que ya no se hace, por eso ha perdido ese espíritu, uh-huh. Esa capacidad, esa inventiva, todo aquello que posibilitaba la realización de estas películas.
Sí, sí. Por cierto, ¿son dos historias que están ilustradas?
Sí, efectivamente, esa era la otra apuesta de la edición. Entonces el editor, que también es el diseñador, es un genio, un titán de Bilbao, Javier Romero, lo que ha hecho es introducir en ambas historias fotografías de todos aquellos intérpretes que me han inspirado los personajes. Entonces, por ejemplo, en la primera, en la del Webster, pues aparecen fotografías de James Coburn, de John Philip Law, de Richard Widmark, de Charles Bronson, de Eli Wallach, Thomas Millian, Fernando Rey, haciendo de cura, por supuesto, porque las películas del oeste, Fernando Rey siempre era el cura del pueblo. Mientras que en la segunda, en la de terror, pues me he inspirado naturalmente en Christopher Lee, en Peter Cushing, Ingrid Peer, Ralph Bates. Entonces ha buscado unos marcos muy interesantes, muy bonitos y sobre todo perfectamente distintos para ambas historias en el sentido de que cada ilustración tenga su contexto y tenga su estética. Estoy maravillado con el diseño que ha hecho. Es una cosa, ya verás, increíble.
¿Es una novedad en tus trabajos?
Sí, yo creo que también es una novedad a nivel mundial, modestia aparte, que yo sepa, nunca se ha publicado una novela que consista en dos cuentos de dos géneros tan absolutamente diferentes como el oeste y el gótico.
Bueno, está claro que lo has hecho a tu gusto, completamente, ¿no?
Por supuesto. Pobre pero digno.
Carlos, la presentación era a cargo de Anita Haas. Sí. Para quien no lo sepa, estamos hablando de tu esposa, de tu mujer. Es escritora canadiense, por lo tanto, ¿quién mejor que ella para hacerte la presentación de este trabajo, no?
Sí, claro, porque además ella es igualmente escritora y nosotros dos hemos hecho ya 5 libros juntos. Ella tiene su obra por su lado, yo tengo la mía por el mío, pero algunas veces hemos conseguido que ambas convergieran, ¿no? Sobre todo en la cuestión musical. Nosotros somos unos locos, locos del flamenco, y entonces los 3 libros del flamenco que yo he escrito los he escrito con Anita. El más exitoso es Flamenco y Cine, que apareció hace 3 años y lo publicó nada menos que la editorial Cátedra. Lo aceptó, o sea, es un libro muy, muy importante para nosotros.
¿Y qué tipo de presentación podemos esperar en esta ocasión? ¿Cómo acostumbráis para los que no hemos asistido nunca a un acto vuestro?
Bueno, no hacemos nada, digamos, demasiado académico, algo sesudo, nos gusta hacer algo más bien distendido, pero siempre con un rigor y siempre procurando introducir a la audiencia en la esencia, en el espíritu que nos ha movido para escribir nuestros libros.
Volviendo a las 2 novelas, ya nos has explicado el género que son. Pero si tuvieras que pensar en el lector, ¿a qué tipo de lector le recomendarías este último trabajo?
Bueno, yo creo que son especialmente adecuadas para una franja de público entre los 55 y los 80 años, porque van a recordar todas aquellas películas que vieron con tanto interés, con tanto gusto, con tanto aprecio. Ahora bien, me gusta pensar que también un lector joven puede sentirse interesado por la propuesta y así pues aprender un poco de cómo eran estas sensaciones que a la gente de mi generación nos provocaban esos programas dobles.
Es una buena recomendación, sobre todo para descubrir otra época, ¿no? Y insisto en lo de la nostalgia, porque ya me has dicho, que recomendabas a los lectores de 55 a 80 años, pero que está muy bien, porque sobre todo recordarán y se sentirán identificados con esa época.
Sí, claro, esa es la idea. De hecho, el prólogo me lo ha escrito Juan Tebar, que era uno de los escritores y de los críticos que a mí más me gustaban de jovencito y que ahora pues andará por los 82, 83 años. Le localicé, se lo propuse, me dijo, bueno, mándame los relatos y si me gustan, lo escribo encantado. Se los mandé, le gustaron muchísimo y me ha escrito un prólogo pues muy bonito, muy bonito.
Carlos, cultivas muchísimas facetas. Historiador cinematográfico, novelista especializado en temáticas relacionadas con el cine de género. Has escrito artículos cinematográficos, has publicado libros y novelas. Yo no sé si te queda algo pendiente. O te lo pregunto de otra manera, ¿qué otros proyectos tienes?
Bueno, pues estoy ahora naturalmente con más libros. Uno de cine y otro literario, otro de ficción, y continúo colaborando con Televisión Española. Yo soy invitado habitual en los programas de cine, tanto de la 1 como de la 2, concretamente de cine de barrio y de historia en nuestro cine.
¿Y de dónde surge esta pasión tan apasionada, valga la redundancia, por el mundo del cine? Y no sé si alguna vez te han entrado ganas de trabajar directamente en en películas, que creo que alguna cosa has hecho, ¿no?
Bueno, sí, yo fui ayudante de dirección de Jesús Franco, en una época en que a Jesús nadie le hacía caso, no es como ahora, que es una figura de culto. Hice con él una película de chinos sin chinos y luego otras que no eran menos casposas. Entonces fue realmente una experiencia muy curiosa. Y en cuanto a cómo surgió esto, pues no lo sé muy bien, pero sí puedo decirte que mi abuelo materno era músico y era socio de un par de cines en su pueblo, que entonces era un pueblo, Astorga. Ahora Astorga pues es la ciudad más importante de la maragatería, después, por supuesto, de León, ¿no? Entonces, pues yo me colaba en los cines donde trabajaba él, me metía en las cabinas, luego lo veía él ensayar con las compañías de revista que iban al pueblo y demás, un poco, si quieres, en plan Cinema Paradiso. Entonces me imagino que algo genético sí que debo tener.
Por supuesto, sí, sí. Carlos Aguilar, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo, por pasar por nuestro programa, y esperamos que vaya muy bien esta presentación el sábado en La Floresta. Gracias, ha sido un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, ya os contaremos.
Gracias. Bé, doncs marxem amb aquesta última proposta que us fèiem, la presentació d'aquests treballs de Carlos Aguilar, uns, com ell explicava, uns contes llargs que van amb il·lustracions i que volen retre un homenatge als programes dobles dels cinemes d'abans. Això tindrà lloc aquest dissabte, a partir de la una del migdia, a l'espai Creaticasa, al pas de l'estació número 25 de La Floresta, a Sant Cugat. Gràcies per haver-nos acompanyat. Aquí acaba aquest Connectats de dijous. Demà més i tancarem una nova setmana. Gràcies a tots. Una forta abraçada.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars,
visualitzacions,
casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
That it's evolution. Well, you know,
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
all right? All right. All right. You got a real solution. Well, you know.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.